Vivències, a Ona Codinenca.
Rosita, ens presentaràs els convidats.
A la Maria.
A la Maria.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances, sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís, què tal?
Molt bé, molt benvinguts de nou entre nosaltres. Sigueu, repeteixo, molt benvinguts.
Com ha anat la setmana?
Bé, 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 ha plogut una mica, ja va bé, no?
Va, està bé, sí. Molt bé. Contem amb la col·laboració de Maria Torrents. Hola, Maria.
Hola, què tal? Com està tothom? Aquí, un altre cop.
Clar que sí. També la de Josep Maria Joneda.
Hola, molt bona nit a tothom. Homes, dones, nens, tothom.
Nens encara no venen.
Bueno. I la que us parla és Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Maria, qui tenim de convidats avui?
A veure, visquem la llista. Tenim el senyor Jordi Brito.
Bona nit.
Que és professor d'informàtica i és professor de castellà per estrangers i fa un temps que viu aquí i ens explicarà la seva experiència. El Toni Verdaguer, que també ens parlarà d'una cosa que és molt actual, que és Israel. I després vindrà el Josep Canet, que també ens explicarà algunes coses del grup de Xalla.
No, el tema casal.
Avui toca el casal.
Parlarà el bisbat.
Va, bueno, de tot, el tema casal.
Com que té molts temes, no sabia quin, sí, per quin venia avui. Sí.
Bé, per aquí comencem, Lluís?
Bueno, jo poder que començaria pel tema més d'actualitat, que és el d'Israel, no? Senyor Verdaguer, vostè que va estar-hi fa molts, molts anys, com ho veu això ara?
Bueno, ho veig molt malament, qualsevol guerra és horrible. És horrible perquè organitzen els estats, però la pateixen els pobles. I això és horrible. Nosaltres vam anar a Israel l'any 65, quan ens vam casar, vam anar de viatge de nuvis, 5 mesos vam estar en un kibbutz, perquè aleshores estava de moda. Hi havia grups d'estudiants de la Universitat de Barcelona que anaven a Israel a l'estiu, a l'època de vacances, per collir fruita, per collir peres, préssecs, pomes i raïm. I aleshores, quan nosaltres ens vam casar, ens va fer il·lusió poder anar a veure el kibbutz, que era una innovació dintre del món d'aquell moment, a part que això anava barrejat de la sensibilitat que tothom tenia cap al poble jueu que havia estat perseguit, aniquilat, etc etc etc. Aleshores hi vam anar-hi, vam estar allà, quan nosaltres érem un matrimoni, ens van donar una caseta per viure, tots els estudiants vivien en un mateix edifici, amb lliteres. I aleshores al matí ens llevàvem molt d'hora, a les 6 del matí, perquè allà feia molta calor, i ens anàvem amb uns tractors cap als camps a collir peres, préssecs, pomes, etc etc. I aleshores era una experiència extraordinària poder viure això, perquè eren unes cooperatives agrícoles que el que pretenien era absorbir tota la gent de la diàspora que havia, per culpa de la guerra i del Hitler que perseguia els jueus s'havien escampat per arreu del món, hi havia 70 països diferents. Llavors nosaltres vam anar a la sinagoga que hi ha a Barcelona, al carrer Porvenir, encara hi és, a demanar informació per poder anar a un kibbutz que parlessin castellà. I ens va dir no hi ha cap problema, perquè molts van emigrar de Polònia, Txecoslovàquia, van marxar corrents del Hitler, i se'n van anar a viure a Argentina, Xile, Uruguai i Sud-amèrica. I aleshores vosaltres podeu anar al kibbutz d'Uir, que és el començament del desert del Negev, i allà parlen en castellà, perquè són tots provinents d'Argentina, Xile i Uruguai, bàsicament. I va anar molt bé, perquè bueno, ens vam entendre perfectament, vam viure una experiència comunitària espectacular i vam aprendre molt, perquè ara parlàvem abans d'entrar a l'estudi que els jueus van inventar el rec per aspersió, van inventar el gota a gota, això que ara haurem de fer per obligació. Aquí sempre regàvem per inundació i ara haurem de regar gota a gota, cada vegada més.
Quant temps vau estar allà?
5 mesos.
Caram, Déu-n'hi-do.
Sí, va ser una bona experiència, perquè al final vam quedar lliures d'estudiants. Allà hi havia estudiants de tot el món, eh? De Barcelona, de Bèlgica, d'Alemanya, d'Anglaterra, i tots col·laboraven a fer gran el kibbutz, intentant ajudar a collir fruita. Però llavors vam quedar sols, i llavors ells es van entrar que jo era fuster, i em van dir, ostres, haver-ho dit abans, si aquí el que necessitem més del món és un fuster. I vaig dir, doncs mira, en teniu un. Llavors tenien un petit taller amb unes màquines i tal, i bueno, jo vaig començar a arreglar portes que no tancaven, vaig canviar panys que no havien perdut les claus, vaig fer de fuster 3 o 4 mesos allà. I bueno, van estar contentíssims. La meva dona, que va deixar de collir préssecs i peres, i va passar a la granja de gallines. Hi havia una granja amb 2.000 gallines, i llavors, doncs, com uns més del kibbutz, vam estar allà com si fóssim 2 mes. Érem sols, d'estrangers.
Devia ser una experiència molt enriquidora.
Molt enriquidora, molt. Sí.
Cobrava?
No.
La vida per la vida.
Ens donaven la vida, donaven casa i menjar. Tot era comunitari allà. O sigui, allà al menjar tothom menjava un menjador comunitari. Tenien cadascú la seva vivenda, però la vivenda consistia en una petita cuineta, un menjador i una habitació. Els nens vivien a la casa dels nens, tots. I nosaltres dèiem, ostres, però això no poder estar amb els nens. Diu, què dius ara? Estem moltes més hores nosaltres amb els nens que vosaltres a Barcelona, perquè a Barcelona a quina hora plegues tu? I vaig dir, home, a 6 o 7, i doncs aquí pleguem als 4.
Clar.
I de les 4 fins que se'n van a dormir estem amb ells. Diu, vosaltres a vegades arribeu a casa i els nens ja dormen, etc. Vull dir, era una vida organitzada de forma novedosa.
És que és una mentalitat totalment diferent.
Totalment diferent, sí. Ara, dit això, si em preguntéssiu ara si aniria a Israel com vam fer aquell moment, tal com està la situació política en aquest moment, en Palestina i tot això, segurament no hi aniríem.
Clar.
No hi aniríem, perquè les coses han canviat molt des d'aleshores fins ara. Trobo que han agobiat molt en els palestins. Els palestins han reaccionat d'una manera fatal. El Hamas, que és una organització terrorista, va provocar a Israel amb un atac suïcida, i ara Israel s'ha revenjat d'una manera furiosa. I és el que deia abans, els que ho pateixen són el poble, les famílies, els nens. Tot això ara és un desastre que hem de lamentar. Que hem de lamentar tots, perquè no hi ha cap guerra bona.
Clar, no hi pots anar perquè l'avió no tornes.
Exacte, vull dir, no, i a més no crida l'atenció anar a un país on la gent tracten els seus veïns d'aquesta manera. D'alguna manera com els havien tractat amb ells els jueus, els havien tractat els nazis, no?
Bueno, és que van dir que mai més, eh? Ha sigut una espècie de revenja de tota la vida del mal que els hi van fer.
Exacte.
Van matar tants que ara Si ara qualsevol cosa els hi fan, contesten 10 vegades més de que els hi fan amb ells.
Exacte, sí.
Però...
És que hi ha un dirigent ultraconservador, també, aquests últims anys, que molts israelians no hi estan d'acord com està funcionant.
És un tio d'extrema dreta.
Extrema dreta.
I, esclar, per exemple, els kibbutz tenien una ideologia, diguem-ne, socialista moderada. Eren gent... Allà hi havia... El partit polític del kibbutz on estàvem nosaltres era un socialista moderat, de centre-esquerra, diguéssim. I llavors allà vam viure la primera campanya electoral de la nostra vida, perquè vam fer unes eleccions, vam anar a veure els mítings, que no en teníem res, però ho vèiem. I va ser una experiència extraordinària. I bàsicament va ser això.
Per què us vau decidir anar allà?
Perquè hi havia una tradició, ja feia 3 o 4 anys, que anaven els estudiants de Barcelona, anaven allà per ajudar. I tothom en venia molt content. Hi havia anat un de Sant Feliu, que era en Josep Pineda Estorgó, de Campinya, que ell va ser el primer que va anar-hi un parell d'anys abans que nosaltres. I ens va dir, ostres, és espectacular, vosaltres que tindríeu més dies per anar-hi, més temps, aneu-hi, que us agradarà molt, que és una experiència i tal. I vam anar-hi. I llavors allà estaven organitzats com una cooperativa agrícola que és, com tenien una junta com un ajuntament, que hi havia un secretari general, hi havia un tresorer, estava muntat com un ajuntament. Però alhora estaven organitzats militarment, fins al punt que el que en aquell moment recollia les escombraries del kibbutz era el comandant en cap a l'hora d'haver d'actuar militarment. Tenien armes amagades en uns armaris de pany i clau, però de tant en tant feien maniobres i llavors ho treien tot, treien els uniformes, el casc, els fusells, i feien un parell de dies per estar el dia sempre en cas de guerra. No,
no, el tema israelí a mi m'ha fet certa gràcia, perquè el meu sogre, en Pau Descans, era jueu. I me'n vaig enterar després de molts anys, com que la sogra era catalana, Roig Güell, nada menys, de cognom, Roig Güell, no són jueus els fills, perquè venen només de la part materna. Si la mare no és jueva,
exacte,
ells no són jueus.
Sí, 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 sí.
I és curiós, perquè també aquí hi havia el doctor...
Weissmann.
Sí.
I era del mateix poble que el meu sogre. Sí, quan es va enterar, estava... no se podia creure. Com pot ser? Com pot ser? Per cert, que l'altre dia vaig veure un llibre que havia escrit el Lluís sobre el tema, i em va fer gràcia perquè parla d'aquest tema, perquè l'avi de la casa era un conseller de la Generalitat, allà.
Està bé.
Vull dir, clar, i llavors m'he entrat bastant, perquè clar, m'explicava moltes coses d'Israel, i hi havia una, diguéssim, un sistema claríssim d'ordre d'una forma fantàstica.
Sí, 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 sí.
Ha canviat molt.
Sí.
Bé, molt bé. Després d'aquesta experiència, posem una mica de música.
Sí, i poder, hauríem de parlar del bisbat que tenim aquí, el senyor rector.
Sí.
Impectoré, el futur, que és parlar dels problemes que tenim amb el bisbat. Benvingut, senyor Canet.
Canet. No Canet.
Thank you.
Bé, ja estem a l'antena, eh? Ara tenim aquí la Gemma per venir, que ens està fent una foto. I hem quedat guapos?
Molt guapos.
Fes servir el Photoshop per això, eh? per si les mosques.
Llàstima que, llàstima que no hi hagi televisió, perquè ens volien.
Bé, ara aquí donem la benvinguda pues, a dos... El Verdaguer, el senyor Verdaguer ja ha parlat, eh? Sí. Ja l'hem passat. Però en tenim dos de nous. Que un és el senyor Canet, que ens explicarà les bones relacions que teníem amb el bisbat, que estem a partir un pinyó amb el bisbat, i aquest senyor que és un músic i és un professor que ja l'hem presentat abans, no?
Sí, sí, sí. Està presentat.
Sí. Pues bé, endavant. Senyor Canet, com ho tenim això del
bisbat? Bona tarda. Bé, ho tenim, que diuen, oi? Ho tenim una mica embolicat. No, per part del bisbat, el tema del casal, al final tenim una postura clara, que és que volen vendre. Vale? El que no tenim és un preu clar, val? Però la postura sí que la tenim, que és que el bisbat se n'ha adonat de que ja fa temps que dura, que clar que té molta propietat i molt poc líquid, que per tant necessiten diners, i per un altre cantó que una feina que feia l'Església fa 50 anys, que era dotar de múscul a la cultura del país o dotar d'equipaments a la cultura del país, que ara ja no és la seva feina, sinó que això ho ha de fer l'administració.
Volen vendre tot l'edifici?
Sí. Sí, sí, tot sencer.
Ja, el Quijote ja va dir-ho amb Sant Supansa. Con la Iglesia hemos topado.
Bueno, clar, és que al final hi ha una escriptura de propietat. Ahir abans d'ahir en parlàvem en la reunió amb els socis a l'assemblea, que socis dels antics com el Joan Segalés o com hem parlat a vegades pel carrer amb d'altres dels fundadors, et diuen, no, és que clar, això s'ha fet tot amb els diners del poble. Sí, amb els diners de les tómboles, de les ventes de pollets, de les vendes de qualsevol altra cosa. O sigui,
Perdona, però de fet estem parlant d'un terreny, perquè el demés ho heu fet vosaltres. O
sí,
el
poble. Sí, però hi ha una escritura de propietat. Què és el propietari?
El propietari és la parròquia de Sant Feliu de Codines i per extensió el bisbat. Clar, llavors el tema és que hem d'acabar de pactar la xifra. Nosaltres hem fet una tassació del casal, vale? de lo que val, i ara es tracta de que, per un cantó, el bisbat ha d'entendre això que hem dit, que...
Es pot saber la xifra, perquè et sembla que el Lluís volia comprar.
És que és, no m'agrada parlar amb socis n'hem parlat, vale? Sí. però públicament no m'agrada parlar-ne per no cagar-la, per no fixar unes línies que no vull fixar. Per tant, la idea és que es va fer una tassació i la tassació diu unes xifres i nosaltres volem comprar per menys, evidentment, perquè el tema és que per un cantó és això que diem, que al final tot el que hi ha per sobre d'aquest terreny s'ha fet a base de subscripcions populars. Per un altre cantó també hi ha que és un terreny que és equipament cultural i o religiós, per tant, o li comprem nosaltres
o a terra,
o no li comprarà ningú, perquè clar, un terreny d'equipament, qui vindrà a comprar? Quin cine o quin teatre professional vindrà a comprar un tros de 300 metres a Sant Feliu? Ningú. Vull dir que al final, si entenen les dues coses i a més pensen en què ens va dir mossèn Rossell, perquè al final el fundador d'aquest invent és mossèn Rossell, que d'altres coses no, jo li desconec el tarannà, però sí que amb aquesta sí que ha deixat molt clar que ell volia que el casal fos un vas d'entitats que donguessin cultura a Sant Feliu i ajudessin a que el jovent no es descarriés, vale? Que això és un terme que avui en dia ja no fem servir, val? Però en si el sentit és bastant el que té el casal ara. O sigui, estem fent de base d'entitats, volem fer de més base de més entitats i volem que continuï siguent una casa perquè el jovent aprenguin a fer associacionisme i aprenguin a moure's en aquest món.
És que ara en aquest moment és l'entitat més viva del poble. Bueno, amb més gent col·laborant i participant i
aquí,
des del punt de vista cultural.
Sí, aquí hem de fer una diferència, Toni.
Futbol,
Sí, no, però aquí hem de fer una petita diferència, que és entre Casal Cultural Codinenc i Grup de Teatre de Xalles 81. Sí. Al final, el grup de teatre som una entitat que residim en el casal.
Sí,
el casal és el bas.
Clar,
el que passa que sí que és veritat que el casal està donant cabuda i està recolzant doncs, un dels moviments
de justícia. I el Museu del Rellotge, què hi diu?
El Museu del Rellotge, tres quarts del mateix, és una altra de les entitats residents del casal. Vale? El casal ara hi resideixen tres entitats, Deixalles, Museu del Rellotge i Associació Gastronòmica Poca Gana de Sant Feliu de Codines.
Poca gana, em sembla que n'hi ha molta de gana.
Aquest és un local allà també.
Estan en el bar. Estem, jo també en formo part en el bar, en l'antic bar, que és una de les coses que també s'ha parlat, de que esclar, que en el cas aquest ara d'obrir portes i d'intentar que vinguin més entitats, poca gana és que estem disposadíssims a compartir l'espai amb altres entitats, perquè al final una associació gastronòmica com la nostra, si es troba un cop al mes, dos, tres, quatre, és molt, i al mes té 30 dies. Per tant, aquest local es pot compartir perfectament amb altres entitats del mateix tarannà. Amb altres, en aquest cas el que dèiem en la reunió, amb altres entitats que acabin esdevenint seccions del casal, o entitats residents o seccions del propi casal.
Allà hi ha un altre pis a dalt de tot?
Dos pisos més.
Dos pisos més, i no hi ha res allà.
Ara és una zona amb obres. Aviam, bàsicament...
Sense acabar, diguéssim.
Sí, bàsicament ara és un immens traster. Ja. Vale? Però sí que, en principi, si el projecte es pot tirar endavant amb la idea que portem, la idea seria que les plantes que tenim ara, el teatre es manté al seu lloc, la sala d'exposicions també, el que és ara Museu del Rellotge passaria a ser magatzems, perquè en allà baix no hi arribarà mai un ascensor, perquè l'únic lloc on tenim per posar un ascensor no arriba fins a baix de tot perquè hi ha la roca, amb la qual cosa per fer-ho d'accés públic és complicat i traslladaríem els rellotges al Museu del Rellotge.
I l'espai seria molt més gran?
No, els metres quadrats són els mateixos. Sí, si fa o no fa són els mateixos. Aniria a la segona planta, que ocuparia la segona planta sencera amb el lluernari per poder tenir les peces grans dretes en el lluernari de dalt. Vale? I llavors encara quedaria la tercera planta, que la tercera planta hi quedarien un parell de locals per entitats i una sala més de reunions i assajos. Dic que, ostres, que pot quedar molt...
El projecte és fantàstic, útil. La idea
és molt bona i pot assumir molta gent i pot assumir moltes entitats i molta vida. Vale? Dic que... Bueno, és aquest vídeo que hem passat ara, que s'ha fet viral avui. Sí. Avui se'ns ha fet viral el vídeo. Portem una pila de visualitzacions que espanta, que és el que, és el que hi hem posat. A veure què en volem fer d'aquest casal i a veure si Sant Feliu ha de perdre aquesta oportunitat que té ara.
Ja veiem. I per què us ha mogut ara i no abans?
Bueno, perquè en principi el casal, quan neix l'any, quasi, ja parlem de 50 anys enrere, primera parròquia purament, que depenia de mossèn Rossell, com mossèn Rossell falta, decideixen centrar-ho en una entitat sense finalitat de lucre, Casal Cultural Codinenc, vale? Es funda l'entitat i se li fa una cessió del local per 30 anys, vale? A condició de que es anés millorant, que es anessin fent obres, això és el que es va fer. Però esclar, aquesta cessió caduca l'any 2015, i a partir de l'any 2015 hem de renovar o una cessió o una compra.
I el rector actual que en sap de tot això?
Mira, el rector actual per mi ha sigut un desencallador, molt. Em va sorprendre i molt gratament, perquè amb mossèn Martí no ens havíem sortit mai, anàvem a parar sempre amb un comercial del bisbat que no ens en sortíem, i aquest senyor, en Jean Marie, va arribar i li vam dir, vam anar-hi tal com va arribar, vam anar amb el Josep Vilanova allà a explicar-li totes les penes. L'home ens diu, això era un dia entre setmana, ens diu, escolta, diu, jo no sé de què m'esteu parlant, diu, voldria veure el casal, diu, me l'ensenyareu? Dic, sí, va, evidentment. I un dilluns, dilluns anem a veure el casal. El vam posar allà dintre, li vam explicar una altra vegada totes les penes, i mossèn Jean diu, mira, diu, jo dijous vaig a veure el bisbe. Si tu em fas un paper, però només un, un sol paper, m'hi poses tot això que m'has explicat, m'ho concentres en un paper, jo dijous li explico al bisbe. I al cap de dues setmanes teníem cita. Vull dir que realment...
Ja us he dit abans que el capellà que tenim ara... No...
És més actiu.
És molt més actiu.
Sí. Més actiu.
Ja us ho he dit abans. Sí.
És més actiu...
Té molt bona pinta.
Sí. Bueno, és una persona sèria, perquè ve escamat, perquè es veu a la diòcesi on havien estat ells a l'Àfrica, havia tingut algun problema de desfalcs o hi havia hagut algun problema així una mica greu, i ara és una mica malfiat, en aquest sentit. Però sí que és una persona que jo, el que n'he conegut, molt efectiu. Per tant, penso que si només sabem O sigui, aviam, el que no pot ser són decisions dilatades en el temps. El que no pot ser és que una bona decisió molt dilatada en el temps és una mala decisió. Perquè el que fa
és... allargant i no s'acaba mai.
No s'acaba mai.
Això és com la variació de la carretera.
La variant.
La variant.
Sí. Al final són coses que...
Que fa 50 anys també.
Clar, que...
No sé si la veurem mai.
Rumiem-nos que com a poble fa 50 anys que dura això del casal. Vull dir, cuidado, podria fa una mica de vergonya que faci 50 anys que tenim un edifici amb obres aquí al mig. És pitjor que la Sagrada Família, gairebé.
Sí.
Llavors això, la solució quina és? Que l'Ajuntament hi prengui part?
Bueno,
perquè jo penso que només hi ha dues solucions. O bé l'Ajuntament hi entra a totes, o bé es fa una sessió 50 anys.
No, el tema sessions n'hem de mirar de fugir completament. Perquè no està clar que... O sigui, això també ens ho va dir el vicari general, i a veure que són capellans però saben on van... I diu, cuidado, diu que mentre nosaltres hi siguem pel mig serem un obstacle. Diu, no només per nosaltres mateixos, sinó perquè hi haurà molta gent que mentre hi hagi l'església pel mig ho considerarà un obstacle. Val? Perquè, bueno, estem en una societat molt diversa, hi ha gent molt creient, hi ha gent que no és ni creient ni no creient, però que respecta l'església, i hi ha molta gent que també està en contra de la política de l'església. Per tant, això et pot suposar un freno. Clar, ells et diuen, millor que sortim de l'equació i l'entitat visqui sola. Vale? Clar, en aquest sentit, una solució seria que l'Ajuntament ho comprés totalment i en fes un braç del centre cívic, senzillament, o l'altra solució, que és la que s'està mirant més ara, és que el casal continuï per si sol amb l'ajuda i el recolzament de l'Ajuntament, de l'administració pública i, evidentment, del sector privat, que només tindrà d'apretar. O sigui, que hi hagi una massa social important, que això és el que anem ara, un moviment social important que estigui en favor de fer servir el casal i d'apoiar-lo.
Això ja existeix.
Bueno, però s'ha de posar sobre la taula.
Sí,
en quin punt esteu?
Bueno, ara estem que això es va engranant dia a dia. Vale? Ara venim de que els socis del casal han aprovat doncs, anar de cara a aquest rellançament de l'entitat, i de cara a fer una reunió dimecres que ve amb tothom que estigui interessat o encuriosit en què és el casal i què en podem fer, i que després una mica sigui una decisió que com a poble, diguem, doncs anem endavant. També hi estan convidats els grups polítics, perquè el que sí tenim molt clar és que el casal ha de ser completament apolític, i a la vegada que totes les formacions polítiques el puguin apoyar. Estem en un món que, tristament, les decisions polítiques moltes vegades no són les més... No tenen el millor... Bueno, acertades, o no tenen el sentit comú que tindrien de tenir.
És un criteri diferent.
Vale? O sigui, en aquest país i en molts països del món s'estan tombant projectes perquè els ha proposat un altre. Per tant, si el casal tingués un color polític, sempre hi podria haver-hi un altre color polític que digués jo això no ho apoyo. Per tant, el que no volem és això. Per tant, volem que el casal tingui...
Una cosa oberta per tothom.
Una cosa oberta per tothom, ja. I que si ens anem a veure la Diputació, que en aquest moment és socialista, doncs no els hi suposi cap obstacle portar diners al casal, que si ens anem a veure la Generalitat, que en aquests moments és d'Esquerra Republicana, no li suposi cap problema portar cavalls al casal, que si ens en volem al govern central sigui el mateix... I que
per cert, l'altre dia van tindre una entrevista, no sé qui era... que deia que la Diputació està enforrat de calés, que els hi sobren sempre.
La Diputació és l'administració més potent de calés,
a
l'hora de repartir-ne.
Carregats de calés.
Bueno, sí, però tenen moltes motxilles.
Sí.
Perquè, igual.
No, perquè han d'alimentar a moltes motxilles. Quan un polític els hi fa nosa, una motxilla de la Diputació.
Sí, ara mateix la Diputació acaba de repartir 70 milions d'euros entre tots els ajuntaments. Mhm. Perquè no era un sobrant de tresoreria, però sí que arribaven a final d'any i tenien 70 milions d'euros i han decidit ajudar els ajuntaments amb gastos corrents i els hi han gastat 70 milions d'euros.
És que la Diputació és una màquina de fer calés.
No.
Si no,
Lluís, no enfada calés la Diputació, gestiona els nostres.
Bueno,
no. Sí, però, és escolta, còmode.
M'entens? No, al final és que públic.
Si posen una munta de trànsit, ja veuràs que la quieta la
sí, però és clar, però és un que públic que al final, pel que sigui, les dotacions pressupostàries que no tenen... Això el Toni podria entendre més que jo, no? Que representa que la Diputació no té tantes obligacions concretes i llavors pot destinar diners a més coses de les que van sortir.
A comprar, Sant Miquel, a comprar Sant Miquel del Fai, per exemple. Per exemple.
Sí,
per
exemple. Sí, sí.
Per molt tant, bé. És un dels punts d'anar a tocar. Vull dir, però des d'aquí, convidar tothom a que tregui el cap, a tots els codinencs i gent que puguem enredar de fora, és igual que siguin socis del casal, a pujar la massa social del casal tant com puguem, i creure en el projecte i fer-ne un ateneu que ens en puguem sentir orgullosos i que sigui un puntal per la cultura del poble. No oblidem que si no hi ha aquest puntal, el centre cívic està col·lapsat i que, per tant, hi haurien moltes coses que no podrien ser a Sant Feliu. Una d'elles, vull dir, deixar els 80 uns tindríem de plantejar què fem, perquè no tindríem espai on moure'ns.
No, i el concurs de teatre, que això a l'hivern va molt bé.
També.
És s'ajuntarà, que s'estip de la tele, veiem què fan aquella colla. I normalment
cert, ve, molt bones, ve molt maco aquest any, eh?
Sí, sí. Bueno, perquè sempre, normalment, sempre hi ha alguna funció que
dius, no li agrada tant
que no, bueno, dius, bueno, sí que he vingut a fer avui aquí, però normalment en surts molt satisfet, sobretot el dia de la cloenda, que hi ha un berenar estupend.
Molt bé.
Molt bé, doncs, estem enterats del casal.
Molt bé, gràcies.
Quan el tinguem més solucionat el tornarem a convidar.
Gràcies per la teva visita i crec que des d'aquí, des de l'emissora, recolzem tota aquesta idea.
Doncs vinga, em sembla que has portat una carpeteta amb propostes de soci. Ja,
ah, ja la reparteixo.
Vinga.
Bona tarda. Moltes gràcies.
Ara, convidat.
Sí, exacte, que avui han fet una combinació i t'has quedat l'últim, però no passa res.
Bueno, no passa res.
Però diu que el redet o tot o res.
Exacte. Ah, això. Ara tens...
Qui hem quedat? Qui era, Maria?
Era professor d'informàtica i d'anglès i després també és professor de castellà per estrangers.
Vale. Lluís, que li ha fet la prèvia. Lluís, com ha anat això de la prèvia?
I també ensenya anglès.
Sí, molt bé, he trobat una persona molt intel·ligent, perquè jo provo això que és molt intel·ligent, que ha decidit venir a viure a Sant Feliu. Doncs, això ja vol dir que és una persona amb tots els drets i uts.
Des de quan estàs aquí a Sant Feliu?
Tot just porto un any. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat al vostre programa. Des de fa un temps el segueixo i també alhora hi participo a la pròpia emissora. Tinc un altre programa que és de jazz i així va ser una miqueta com vaig conèixer en Lluís. I a partir d'aquí, pues, avui m'assento a l'altre costat del taulell, que dic jo, però ben content de no poder parlar avui de música, sinó poder parlar de la meva experiència amb haver vingut aquí a Sant Feliu. Jo moltes vegades, jo no hi crec gaire, amb les casualitats, i en canvi sóc molt creient amb les causalitats. I al final vaig decidir una miqueta que quan era el moment de sortir de Barcelona, per diversos motius. En primer lloc, jo vivia al barri de Sant Andreu, vivíem en una caseta petitona, però bueno, era una caseta, la cosa va anar molt bé fins que el contracte de lloguer es va revaloritzar el
aquí
preu.
Perdó, tenim Maria, que em sembla que sap alguna cosa del barri Sant Andreu.
Bueno, s'ha posat una mica de moda últimament, a part de que tot és molt car, tot el que és Barcelona i voltants.
Sí.
Però té una mica, no sé si tu m'ho corroboraràs, aspecte de poble. O sigui, hi ha la plaça del Comerç, m'entens?
Sí, tal qual, tal qual.
Hi ha el carrer Major, que és molt de botigues.
Sí, i moltes vegades tenies la sensació, allò que deia la gent més gran, me'n vaig a Barcelona, i dius, ostres, doncs és que...
Ah, jo tenia, i és mort de pobre, una tia que vivia al carrer Coll,
sí,
nou, que deia... Avui, demà anirem a Barcelona, anem al Corte Inglés, anem a Barcelona, que no esteu a Barcelona.
Sí, tal qual, tal qual.
Sí. També ho dèiem, o sigui, era bastant general,
sí,
aquesta sensació.
Estava a Barcelona.
Sí, i bueno, la cosa és que aleshores, sabent que ja sóc una mica gran i que ja tenim els fills pues, una miqueta encarrilats i emancipats i que ja poden viure del seu propi treball, va ser quan amb la parella vam dir, bueno, mira, encara estem, som grans però encara estem prou joves com per fer una darrera mudança, i no teníem mirats llocs, o sigui, va ser una miqueta accidental que vam venir a espetegar aquí a Sant Feliu.
Què coneixíeu de Sant Feliu?
Jo coneixia el cim d'Àligues, que havia vingut moltes vegades.
Bueno, menys mal.
I també coneixia el bar del Talet.
Ah.
D'alguna vegada que havíem passat, i és un bar molt carismàtic, de sí, fet jo sóc sí, molt sí, usuari, a molts de vosaltres els matins alguna vegada us veig
jo
per allà.
Jo tinc la meva oficina.
Ah, sí.
De 9 a 10...
Sí, perquè a més són cordials, amables, etc.
Sí.
I la cosa és que ens van sortir, per la idea que teníem de com volíem viure, que volíem... Pues, amb unes condicions de més espai que a Barcelona, clar, els espais i els metros no es compten igual en un poble que a Barcelona. Llavors ens van sortir dues opcions, una per anar-nos a Castellterçol, una casa molt bonica, que a més era una casa que l'estrenàvem nosaltres, o una segona casa, que és on finalment hem vingut a parar, que és aquí a Sant Feliu. La cosa és allò que us deia abans, que no existeixen massa les casualitats i sí les causalitats, perquè aquella casa era una casa trampa on se'ns oferien unes molt bones condicions i a l'hora de signar els contractes de lloguer doncs no era ben bé, sí, no era ben bé el que havíem proposat. I aleshores vam tenir la sort de venir bueno, vam trobar una casa molt, molt bonica, amb molt de sol, i jo tenia molt clar que si renunciava a viure a Barcelona era amb una sèrie de condicionants. Per mi era molt important, ara perquè encara em puc bellugar amb transport privat, diguéssim, però era molt important tenir accés a un transport públic. Aquesta era la primera condició. La segona condició era no trobar-me isolat enmig d'una urbanització, que si et feia falta un paquet d'arròs, poguessis anar a comprar-lo. I la tercera, que fos un poble que tingués una sèrie de serveis bàsics i mínims. Que vull dir amb això? Doncs que tingués una farmàcia, que tingués un metge, que tingués un lloc per anar a fer un cafè, que si volies anar a un teatre, doncs, com ha dit el company, doncs, que tingués una oferta cultural xula. Vaig venir aquí i vaig trobar-me amb tot això, i estic en un barri d'aquí de Sant Feliu que li dieu la Solana o la
Soleia.
La Soleia, sí, allà al carrer Cirerers.
Sí.
I bueno, fa molt honor al seu nom, perquè realment és a l'estiu s'està molt calent, massa calent.
Toca el sol,
toca de tot. Però a l'hivern, per exemple, també és un... I després tenim vistes, vull dir que hi ha espai, cosa que a Barcelona vius una miqueta com...
La vista és molt maca allà a la Soleia.
Sí, sí. Nosaltres...
Jo la conec també.
Sí, és...
Jo hi visc.
Ah, també hi viu vostè? Sí, sí. Jo estic ben bé a la cantonada entre el carrer Juncà i el carrer Cirerers, ben bé a la cantonada.
Aquelles cases que són iguales.
Exactament, exactament.
Sí, casa de Conxita Vallcorbera.
Sí, allà estic jo. Allà estic, allà estic jo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
No, té una vista molt maca, la casa és molt maca.
Sí, és una casa molt maca. La veritat és que va ser allò un... veure la casa va ser un amor a primera vista, sí, sí, perquè sí, bueno, ja veníem de Barcelona, que sí que és veritat que, com us he dit abans, vivíem en una casa, però tu obries la finestra i veies el veí de davant. Ah, llavors pues, no té massa atractiu,
diguéssim. Tres alçades i un baix. I...
Sí, i a més és una casa que ja diuen que pot ser una valoració de quan ja has passat les quatre estacions. Sí que és veritat que a l'estiu fa calor a tot arreu.
Sí,
actualment. I, sí, sí, i el canvi climàtic, doncs, sí, no n'estem exempts. I quan ha fet calor, allà, clar, com que fa un pet de sol increïble, doncs toca molt el sol. Però el que és un desavantatge a l'estiu és un avantatge a l'hivern, perquè també, doncs...
Sí, també escalfa.
Exacte. I després, doncs, bueno, ens van enamorar dos punts de la casa. Tota la casa és molt maca, però ens van enamorar el que és la terrassa, que és una terrassa, com si diguéssim, penjada. Sí. Penjada, que veus tot el que és el
cingles de Bertí.
Exacte. Sí. I ens va enamorar també de la tercera planta, que és la planta de dalt, que és un espai molt diafa, on es fan moltes coses i és un espai que respira.
Perquè estàs al centre amb un no res. Estàs
això tot ens va encantar. Estàs apartat, però estàs al centre.
I sí, a peu pla.
I a peu, bueno, a peu pla del centre sí, però aquesta escala sí que ha fet que la casa, com que té moltes escales, sí que ha fet que bueno, pues que poguéssim estar en forma, i que cuixes i cul es posin ben forts. Això sí, perquè n'hi ha unes quantes, eh?
Si heu sortit de passeig pel camí del Parc Eusar, que diríem, el camí de Sant Miquel de Fai és molt maco.
És molt bonic. Hi ha una altra cosa que la desconeixíem i que fins que no hem vingut aquí a Espetegar, Sant Feliu, hem descobert, és la gent. Què ens hem trobat? Ens hem trobat gent que no coneixíem, molt acollidora. Sí. Això sí que ho puc dir, ho puc dir amb tota la boca ben grossa, gent molt acollidora i gent pues, molt amable, sí, que ha estat a allò, a el que necessitem. Sí. I això també... ens va agradar molt, perquè ves, mira, jo allò no eres de donde naces, sinó de donde paces, no? Que es diu en castellà, però sí que és veritat que la gent nouvinguda, com ara jo, doncs portem molt menys temps i coneixem molta menys història que de Sant Feliu que vosaltres, que porteu una colla d'anys. Molt gràcies al Lluís, hi ha un llibre que m'ha dedicat molt amablement, estic descobrint moltes coses de Sant Feliu i m'agrada molt.
Bueno, ara com que ens has posat Sant Feliu al capdamunt, ara volem saber el que fas de professor amb diferents races, diríem.
Sí, no? Sí. Jo, a veure, jo sóc funcionari i treballo en un centre d'adults a Granollers. I com a funcionari, jo tenia la meva plaça a Santa Coloma de Gramenet, vivia allà a Sant Andreu, o sigui que ho tenia a tocar, diguéssim. Però... això em va motivar una miqueta a dir, clar, el canvi de vivenda comporta moltes vegades també un canvi de lloc de treball. I ja, com que portava molts anys, jo tota la vida he exercit com a professor d'anglès, tota la vida. Quan vaig venir aquí a Sant Feliu i la meva plaça la continuo tenint ara a Granollers, la directora del meu centre em va dir, mira Jordi, d'anglès ho tenim cobert, però pot ser una molt bona feina aquí. I com que al final som una miqueta homes orquestra, que hem de saber tocar tots els instruments, la llengua anglesa, que és la meva llengua, segona llengua, com per així dir-ho, doncs em va facilitar el poder treballar com a castellà per nouvinguts. Quin tipus de públic tinc? Bueno, és un centre públic, és un centre que és gratuït, on es fan molts cursos, no només de castellà, sinó d'informàtica, d'anglès, proves d'accés per majors de 25 anys, en fi, tota la gent que adulta que no té la ESO pot fer la ESO. Llavors, és un centre públic i jo em dedico, justament, som 13 professors, jo em dedico a tota la part de castellà per a estrangers. Pues tinc molta barreja de gent, pues tinc des de gent d'Ucraïna, molta gent pakistanesa...
I ens has dit que tenen dues polaques molt maques.
Sí! De Polònia aquest any tenim molta gent polonesa, tinc unes bessones així poloneses molt maques també, sí, sí, sí. I bueno, pues aquesta és la meva feina.
I quins són els que tenen més facilitat? O tenen més interès?
Jo crec que la gent de l'est.
De l'est.
Sí. Primer, que tenen més facilitat. Després, que haig de dir que gent que ja ve formada. No formada en castellà ni en català, però ben formada intel·lectualment amb el seu país i amb el seu idioma. Sí. Això afavoreix molt. L'únic que han de fer és un canvi d'idioma. Clar. I per això venen, per aprendre. Però són una miqueta, si comparem, com esponges. La gent que li costa més, jo diria que és la gent magribí. També pensem que tenen un codi... Primer, que els nivells d'alfabetització i d'escolaritat amb els que venen són una miqueta més baixos.
Sí.
I després, doncs, que també contem que és gent que té un codi d'escriptura que és totalment diferent a l'escriptura occidental, no? Diguéssim, del castellà o del català, en el meu cas del castellà, que és el que imparteixo. Llavors, pues, tipificar de qui és el que li costa més, jo diria, depèn dels nivells d'escolarització dels que venen del seu país, però sí que és veritat que la gent de l'est, és a dir, gent de Bielorússia, Polònia...
Tenen molta formació musical, aquesta gent.
Oh, sí.
Molta formació. Hi ha cases que el pare toca el violí, la mare toca el piano, el nen toca la flauteta, vull dir, són gent que jo he conegut una mica i dona gust. Aquí hi falta molta cosa.
Bueno, perquè és gent que la música la tenen integrada des de dins de les escoles, des d'edats molt primerenques, sí. I això forma part del currículum estudiantil de qualsevol alumne.
I el clima també fa molt, perquè aquí podem sortir fins a l'hivern al carrer i allà a l'hivern han d'estar a casa.
Sí, això tens tota la raó.
I una manera és pues, aprendre a tocar el violí, la sambomba o el que sigui, no?
Sí.
Més hores.
El timbal.
Sí.
Tenen més hores per fer.
Depèn. Jo no m'agrada dir-ho, però a Menorca el clima és molt bo. I hi ha una escola que hi ha 500 nanos que estan estudiant música. I hi ha un de molt bons, i han sortit cantants famosos, i han sortit molta gent, i no és de l'est.
Sí, al final és una miqueta segons l'ADN o la formació que vulguis donar amb aquell fill.
És que Menorca, que és el teu país. Quan venien, fa molts anys, venien d'Itàlia, les grans cantants d'òpera, paraven a Mallorca i ensenyaven a Menorca, i ensenyaven abans d'anar al Liceu a Barcelona. Per això han sortit tan grans cantants.
I és el primer...
Com els teus amics.
Cas, sempre que és el
primer... Tu ets la vergonya de Menorca, que és un cantant de tercera o quarta fila, però han sortit de primeríssima fila.
Ja comencem.
Bueno, de segona fila, vaja.
Bueno, Deixem-ho aquí.
Bueno, no, el Pons, aquell gran cantant, li va dir que... Jo li va dir un dia, suposo que és veritat, tu m'ho vas explicar més o menys, que li agradaria cantar tan bé com tu.
Al principi sí. Al principi sí, quan començava. Bueno.
Doncs això que has dit de la gent de l'est, jo tinc la meva jove, que és russa, i ens hem quedat parats perquè només de parlar nosaltres, a part el català, pràcticament igual que nosaltres i sense accent. Perquè es veu que tenen una fonètica molt àmplia.
Sí. Penseu també que les inquietuds culturals de cada persona també fan que aprengui més ràpid o no, eh? Llavors, pues, al final depèn de l'interès que li posis.
Ara, això.
Depèn de l'interès que li posis. I la gent de l'est, de per se, ja venen amb són com molt competitius i ja venen amb la idea de que la comunicació no sigui un hàndicap per estar integrades i integrats dins d'una societat. Vull dir que, en canvi, n'hi ha molta gent, i el meu centre en concret ofereix tant català com castellà. El que passa és que encara n'hi ha més gent que opta per el castellà en primer lloc i després el català, però és gent estrangera, perquè també haig de dir que, per exemple, tot el que faig d'alfabetització digital, la llengua vehicular amb la que jo imparteixo la classe és en català. Vull dir que s'hi han d'anar acostumant, perquè és un bé a efectes d'integrar gent estrangera amb el mercat laboral. Clar. No és el mateix una persona que sigui estrangera i parli en català que una persona que sigui estrangera i no parli en català. No ho sé, crec que l'acolliment mentalment tenim una altra acolliment intel·lectualment no, però poder a nivell personal i emocional veiem aquella persona una mica pues, més pròxima a nosaltres,
que demostra que vol integrar-se, que vol entrar dintre de...
Exactament.
Ara, els pitjors estrangers que jo m'he trobat que fan un accent horrorós en castellà són els anglesos. No hi ha manera.
Bueno, també els hi costa molt.
Perquè nosaltres hacemos todo lo posible para hablarlo. No hi ha forma.
La gent, no hi ha forma. La gent xinesa també, pel sistema fonètic, dels, yeah. També... Ells aprenen molt ràpid, els xinesos aprenen molt ràpid tot el que és la part diguéssim, gramatical, i ho integren molt bé. El que més els hi costa és la pronúncia.
I la R, sobretot.
Oh, i tant. Són sons que no els tenen amb els seus idiomes.
Sí, sí. Bueno, és interessant.
És curiós, però els xinesos no els necessiten tant, no? Aquests altres països tots necessiten escoles, necessiten això, però de Xina n'hi ha molt pocs, no?
Sí.
El país està més...
Sí. Penseu que per nombre de parlants el xinès és la primera llengua al món, per nombre de parlants, perquè són tants.
Perquè hi ha diverses llengües a la Xina.
Sí, però el xinès, el mandarín, diguéssim, que és l'universal per tots, diguéssim, doncs aquesta és la per nombre de parlants és la més parlada arreu del món. No és la de més ús, però sí la més nombrosa, diguéssim. Diguéssim que a tot arreu i a tots els països del món t'hi trobaràs amb xinesos, perquè, sí. Bueno...
No cal anar tan lluny, a Sant Feliu, només queda Candelet, on a més tots són xinos els bars, ja.
Si vas donar un aquí. I a Barcelona també, eh?
Sí.
Bueno, jo parlo de Sant Feliu.
No, jo estic allà, però...
Sí, clar, si te'n vas al Tot Cafè, te'n vas al Cafè de Baix i això, són xinesos, eh?
Sí, moltes ganes de treballar,
van entrant com una formigueta.
Sí. Sempre, a veure, molts de nosaltres també, al cap i a la fi, els nostres avantpassats han sigut emigrants. El que passa és que abans la gent emigrava del sud al nord, diguéssim, no? Però d'alguna o una altra manera, el fet de que hi hagi gent que busqui venir a un altre país per millorar la seva vida. Això és un moviment universal que s'ha produït al llarg de tota la història.
Va durar uns anys aquí que tothom anava a Suïssa a treballar.
I tant, o a Alemanya.
De Alemanya.
O a Alemanya, la gent
sí, anaven,
cobrava les pensions allà
espanyols,
a Alemanya. Sí.
Anaven, ara, la relació de naixements de gent de fora és 10 a 1, diguéssim. Diguéssim, la raça del Marrakeix que venen aquí, potser tenen 8 o 9 fills, i aquí les parelles en tenen un o com a molt, dos o cap. Per tant, d'aquí 50 anys Europa serà totalment àrab i negre i tal. No ho veurem, nosaltres ja no ho veurem, però crec que va així la cosa.
Sí, al final quan pensem una miqueta en la multiculturalitat, a mi sempre em ve al cap la idea del Regne Unit, concretament de Londres, i tu agafes el metro a qualsevol hora i en qualsevol dia i te trobes tota l'amalgama de races, colors, llengües.
El 80 o el 90% dels metges d'Inglaterra són pakistanis.
I tant, o hindús.
O hindús.
O hindús.
Bueno, mira't aquí també, que segons quins hospitals tots són de fora.
Sí.
Els
argentins
o els sud-americans.
Sí.
Molt bé.
Sí, perquè si vas a un hospital d'aquí t'atendrà un sud-americà, i si te'n vas a Londres t'atendrà un metge en català.
Sud-americà en el bon sentit.
Sud-americà. Però si vas a Londres t'atendrà un metge en català, perquè ja paguen més bé.
Donem les gràcies, no? Perquè estàs...
Molt bé, Jordi.
Aquesta conferència que ha fet en el programa Vivències, i nosaltres passarem a l'agenda, Lluís.
Moltes gràcies.
I fins una altra, eh?
Moltes gràcies per la vostra convidada i molts èxits amb el vostre programa tan xulo. Gràcies.
Si ens trobem per Sant Feliu, ja ens
coneixem. Ara ja tenim el teu currículum.
Perfecte.
Que veig un caip a sobre de dia.
Clar, si viu per allà, no?
Passem a l'agenda, ara que encara tenim temps, Jordi.
Visual d'Ocès, passarem a una mica d'explicacions sobre l'agenda que té l'Ajuntament per dintre d'una setmana, més o menys, a partir d'avui. Avui hi havia un programa especial que es diu Territori 17 d'Ona Codinenca. Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, la ràdio municipal Ona Codinenca ofereix un especial del programa Territori 17, des de la plaça Josep Humbert Ventura, de 9 a 12 hores, divendres 17 de novembre. Això ja ha passat.
Ah, per això és el container que hi havia allà a la plaça.
Veus, ara, ara sortirà. Veus? I després també hi ha l'audiovisual del Centre Excursionista. El Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines organitza el passi d'audiovisual Peak of the Balkans, en Jordi Roure, els Balcans en estat pur. A les 8, al local del... Això encara hi ets a temps.
Bé, llavors ja la pujada en costa, la cinquantena pujada en costa Sant Feliu, que és la que puja per la pujada de Riells, l'escuderia Vall d'Altenes, Sant Feliu de Codines, organitzen la cinquantena edició de la pujada en costa, amb 77 inscrits, déu-n'hi-do. L'any 1996 es va reprendre l'activitat fins a dia d'avui, que es compleixen els 50 anys. Durant 25 anys, l'escuderia ha organitzat 5 edicions del Rally Criterium del Vallès. Josep Maria, ho he dit bé, això?
Em sembla que sí.
I llavors em renya. Sent l'última edició en format clàssics regularitat. Podeu consultar el reglament i els horaris de prova. Bueno, suposo que hi ha les proves avui deuen haver acabat i demà, em sembla que és la pujada.
Pujada en costa, que deien abans.
Pujada en costa, que sempre guanyava el Fernández.
Sí, és que costa molt,
O sigui que avui tindrem una mica complicat per l'aparcament al centre cívic, perquè em sembla que hi posen tots els cotxes.
Ai, mare Déu.
Fan la verificació i els entrenaments... Bueno, jo pujava pel carrer de Vigues ahir i ja se n'entrenava un. Vull dir que em va passar pel costat que no el vaig veure.
Tota pastilla.
Aquell segur que se n'entrenava. Què, Maria, què més?
A veure... Hora menuda, dalt del cel, per a infants de 0 a 3 anys, demà a l'hora, quina és, perdona, que miri, a les 11:30, això ho organitza la Biblioteca Municipal Joan Petit Aguilar, organitza aquesta sí, per dalt del cel, es diu, pels nens petits.
Com per petits.
Queden 2 minuts. Aneu ràpid.
També demà analitza les bosses de rebuig i recollida del diumenge passat. Ah, veus? Portaran les bosses en aquell container de la plaça i poden tenir la teva de bossa, eh? Vull dir, no se sap quina bossa hi tindran. I miraran a veure si has reciclat bé o no has reciclat bé. Vull dir, això també és un bon sistema.
Jo reciclo molt bé, tinc un gos sí, que s'ho menja tot.
Jo també.
Menys el paper. I el paper també el reciclo.
Continua el cicle de teatre familiar de tardor al centre cívic, La Fonteta, amb espectacles programats els mesos d'octubre, novembre i desembre. Fan La Maleta de l'Agustí, el diumenge 19 de novembre a les 5:30 de la tarda. Vendes d'entrades, amb entràpolis, aquell lloc que els jubilats no sabem, però que si hi falta alguna entrada allà també ens la vendrem.
Exacte. Tenim una altra xerrada el 20 de l'11. Teixim un pensament sostenible, càrrec de Roba Amiga. Emmarcat en la Setmana Europea de Prevenció de Residus, com hem dit abans que hi havia una cosa avui, el dilluns 20 de novembre tindrà lloc una xerrada de la cooperativa Roba Amiga al Centre Cívic, La Fonteta. Teixim un pensament sostenible. És una activitat adreçada a l'alumnat de 5è de l'Escola Jaume Balmes, a 3er d'ESO, de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera, i a l'alumnat de secundària de FEDAC de Sant Feliu.
Bé, coses, eh? Llavors també...